què va ser el 68?
Doncs mira, el 68 va ser moltes coses alhora. Alguns ho han qualificat de revolució, altres de canvi, altres de final d'un món, altres de començament d'una nova etapa, d'altres senzillament d'una efervescència juvenil. Jo crec que no es pot minimitzar, tampoc es pot magnificar, però sí que va representar el començament de molts canvis que històricament s'han anat concretant en la societat. Jo personalment no parlaria de revolució, em sembla excessiva la paraula, però tampoc ho reduiria a una espècie d'efervescència o de petit crit d'un conjunt de joves arreplegats al barri París de Llatí. Em semblaria que això és reduir-ho, simplificar-ho, empetitir-ho.
Tu tenies un any pel que has explicat, però sí que has viscut les seqüeles del 68, la mitificació del 68, que a vegades la mitificació genera anticossos. Quin és el teu balanç avui d'aquell moviment?
Doncs mira, que alguns dels ideals, alguns dels horitzons que somiaven tota aquella colla de joves, estudiants i obrers, compte del maig del 68, alguns s'han anat concretant, s'han anat fent realitat. D'altres segueixen sent senzillament somnis, horitzons que estan molt lluny de ser una realitat. Poso un exemple. La manera d'entendre la pràctica educativa, jo que em dedico essencialment a ensenyar, doncs era molt diferent la pràctica educativa a la Sorbona l'any 50 o l'any 60 que la pràctica educativa a la Sorbona a l'any 2010 o l'any 2018. Per què? Perquè hem canviat la cultura, diguem-ne, patriarcal i el lideratge, sobretot descendent, i un lideratge molt autoritari. L'educació entesa autoritàriament no té lloc avui, no pot tenir lloc avui, és impossible vehicular-la. Necessàriament has de fer participar, necessàriament has de dialogar, necessàriament has de cooperar, necessàriament has de guanyar-te l'autoritat, però no a través de l'autoritarisme, sinó a través del coneixement i a través de la ciència que tens, no? Llavors, el món educatiu, per exemple, s'ha transformat a fons. El món familiar, les relacions intrafamiliars, pare-fills, no? D'aquell pare que et feia por, aquell pare que et feia callar, aquell pare, diguem-ne, dèspota, autoritari, a un pare que a vegades fins i tot s'ha convertit en un col·lega i en un pare que no té cap tipus d'autoritat. Per tant, per la llei del pèndol també hem arribat a l'altre extrem, però sí que ha canviat això, les relacions intrafamiliars, les relacions educatives. Pensem, per exemple, també en la participació ciutadana, no? Els nois i noies del 68 reivindicaven que el ciutadà pogués participar més en la cosa pública i pogués també canalitzar les seves reivindicacions. Per tant, sí que hi ha hagut ecos. Ara, altres coses no s'han fet realitat. Els maig del 68 imaginaven un món en pau i un món on els conflictes es poguessin resoldre mitjançant el diàleg, no? I l'amor lliure i l'alliberament d'eros, no? Per tant, l'alliberament, diguem-ne, de la sexualitat. Miri, escolti, això no s'ha realitzat i, a més, potser si realitza com l'imaginen seria molt perillós, especialment per les persones més febles, no? Per tant, això d'una societat sense cap element repressiu, sense cap limitació, això no s'ha realitzat. I a més, potser és bo que no s'hagi realitzat en la mesura de les conseqüències que pot tenir viure en una societat sense límits, on tant un pot manifestar les seves pulsions més eròtiques com tanàtiques.
També hi ha un discurs anti-68 que hem anat veient amb cada aniversari, que suposo que rebrotarà també amb motiu d'aquest 50è aniversari, que li atribueix, doncs, l'aterrament de tot sentit d'autoritat, fins i tot de tot sentit de responsabilitat. És just que se li atribueixi això al 68?
Doncs tot dependrà de on poses la lupa. És a dir, el maig del 68 o l'esperit del 68 és molt polièdric, és un esperit on hi ha moltes veus diferents, i naturalment hi ha aquestes dues reaccions. Jo l'he vist en molts llibres, no? I en molts testimonis i persones que no van ser-hi, no? O d'una banda la mitificació o d'altra banda la destrucció i la corrosió de tot el que va significar. Per què? Doncs perquè és veritat que algunes de les conseqüències del 68, com ara deia, per exemple, és la crisi d'autoritat. És veritat. És a dir, el mestre, el metge, el sacerdot, fins i tot l'autoritat pública, el que pot ser un alcalde, ja no se li reconeix aquella autoritat que podia haver tingut abans del maig del 68. Això és veritat. Ara, la qüestió és si això és bo o és dolent. I l'altra qüestió és, allò era autoritat o era autoritarisme? Perquè això també ho hem de distingir molt clarament. És a dir, una cosa és ser autoritari. I això el maig del 68 ho va criticar. I jo estic d'acord amb aquesta crítica. Ara, una cosa és criticar l'autoritarisme i una altra cosa és dissoldre tota autoritat. Per tant, jo entenc que alguns, davant del 68, l'hagin vist amb molta suspicàcia de dir això representa la mort del pare, la mort del mestre, la mort del capellà, la mort del metge, la crisi d'autoritat, l'igualitarisme de tots, tot val el mateix, el relativisme, però jo no crec que necessàriament hagi hagut de portar aquí.
De tots aquells autors, especialment de l'escola de Frankfurt, Adorno, Marcuse, Fromm, quin ha suportat millor la prova del cotó del temps? Qui podem tornar a llegir i que ens il·lustri sobre el que passava fa 50 anys, però també sobre el que passa avui?
Aquesta és la gran pregunta, perquè molts dels autors experimenten el que en diríem la novolatria, no? Hi ha un culte a la novetat, són llegits, traduïts, citats, tothom anava amb el llibre de Marcuse sota el braç i després passa la moda i es podreixen a les biblioteques i es cobreixen de pols. I certament un clàssic és quan supera la prova del temps. Llavors, si tu em dius de l'escola de Frankfurt, primera generació, que al meu entendre és la més excel·lent, no? Adorno, Horkheimer, Benjamin, Fromm, Marcuse, no? Qui sobretot ha superat la prova del temps? Per mi és clar, Adorno i Horkheimer. Fromm segueix sent llegit molt accidentalment. Alguns vam llegir L'art d'estimar, La por a la llibertat, Ser o tenir, però avui la mainada Fromm, també diràs, i Adorno i Horkheimer, però en canvi a la universitat sí que observo que continua el fil d'Adorno i Horkheimer, però en canvi Marcuse és molt absent, Fromm és molt absent, Benjamin desigualment, però sí que tinc la impressió que dels membres de la primera generació de l'escola de Frankfurt, el que a dia d'avui, per tant 50 anys després, supera la prova del temps i no ha estat, diguem-ne, això, no? Desfet pel temps, que és la principal apisonadora, no? És Adorno i Horkheimer, els dos autors de la dialèctica de la il·lustració.
I la crítica també a la societat de consum, no?
Fixa't, la crítica a la societat de consum. Però la crítica a la societat de consum avui, quan tu la fas davant d'estudiants que són hiperconsumistes, que estan obsessionats pel Black Friday, que per Nadal cauen en l'orgia consumista en què tots estem ficats, tu els hi parles de Fromm i diuen qui és i com s'escriu? Qui és i com s'escriu? No? En canvi, aquests autors fan una crítica a la societat de consum que és plenament vigent avui. Fins i tot els que han estat molt crítics amb el 68, quan un veu la seva crítica a la societat de consum, dius això, aquesta crítica és plenament vigent. Com valorem les persones pel que tenen i no pel que són, com idolatrem les persones per la seva possessió d'objectes, com som esclaus de l'últim mòbil, de l'últim iPad, de l'últim objecte que ens presenta la publicitat i com això ens aliena, de quina manera. Llavors això Marcuse ho diu, però en canvi Marcuse és escassament llegit. En canvi Adorno i Horkheimer fixi que fan aquesta crítica a l'hiperconsumisme i no només això, sinó altres aspectes interessants de la seva obra, com la crítica a l'error instrumental, que això jo crec que són aportacions que han superat l'erosió del temps.
Moltes gràcies, Francesc.
Molt bé, gràcies a tu.
Interessant.
Dóna per molt.